La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Diuen que es fer menús no surt a compte. Diuen que allò que ha passat durant tota la vida que portem, que anar a menjar una cuina bona, sana, més o menys, econòmica, diguem-ne allò que en diem el menú del dia, que ara no dona les viroies. O potser és que volem fer un negoci diferent. O potser és que els preus s'han encarit massa i menjar d'una manera relativament econòmica per aquells que cada dia han de menjar fora de casa ja no surt a compte. Serà que l'època de les carmanyoles encara no ha arribat al seu punt àlgid? Si és així, ja ens podem preparar, perquè per una banda haurem de cuinar tots cada dia i per l'altra segurament que hi hauran molts restaurants que hauran de tancar, perquè no hi haurà tanta gent per poder menjar només de carta. Aquesta és la qüestió. Arribarem a una solució? Anem-hi.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I després d'aquesta notícia que em va deixar una miqueta espantat, farem una nova fonda aquí, a Catalunya Ràdio, en aquest restaurant petitó que tenim d'una taula i que a la cuina, avui ja sabeu qui tenim, no? Com sempre, en Dani Jiménez, clar. Avui ens ha sortit una fonda molt asiàtica i és que primer de tot vindrà l'Ignasi Soba. Bé, no es diu Soba de cognom, sinó que és el seu pseudònim perquè es dedica a fer fideus de fajol. I després agafarem la moto d'aquí Catalunya Ràdio, que en tenim una d'aquestes que a vegades anem a repartir alguns àpats, i anirem amb en Roger Ortuño perquè ens parlarà d'un bon grapat de productes japonesos. O sigui que avui, qui li agradi el món asiàtic, la cuina asiàtica, està d'enhorabona. Trosseu-vos les mànigues i comencem. Vinga!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan sona aquesta sintonia és que arriba l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep i companyia.
Escolta'm, em va agradar molt l'última proposta que ens vas fer, a veure si aquesta també la tenim alçada. De fet, haig de dir una cosa, que cada proposta que m'has fet, de moment, no n'hi ha cap que no hagi entrat. Això vol dir que ja ve molt filtrada, eh? Ens les passes pel sedàs.
Jo intento filtrar i passar-lo pel sedàs i, a més, també la veritat és que amb tu hi tenim sintonia del que ens agrada i, clar, també jo crec que coincidim.
Déu-n'hi-do. Va, cap on anem avui?
Doncs continuem al Maresme. Continuarem, en aquest cas, al Masnou, un bar-restaurant que es diu Cal l'Àngel. És un bar-restaurant amb en Raül, al capdavant. És un restaurant que és d'una sola persona. Ja amb això ja crida l'atenció. En Raül va obrir fa uns 30 anys amb la mare, que es deia Úrsula, que era alemanya, i la mare cuinava xucrut i goulash, i ell cuinava tot el de més, perquè fan cuina catalana. I aleshores ell porta 30 anys cuinant, i aleshores el que pots trobar són una tripa, pots trobar galtes rostides amb patates, pots trobar botifarres, pots trobar unes croquetes de rostit molt bones i sobretot m'agrada perquè ell està sol, llavors és un lloc que has d'anar una mica sense pressa, la veritat, perquè si tu li demanes 3 o 4 plats i li demanes una truita, doncs te l'ha de fer al moment. Aleshores has de tenir una mica de paciència. M'agrada el moment en què tu estàs a la taula, t'has servit la cerveseta o el que vulguis i sents com ell s'ha ficat a la cuina i sents el clic-clic-clic-clic-clic de que està amb la forquilla batent l'ou per fer-te la truita d'all i julivert, que te la serveix amb un entrepà. I em va encantar aquesta truita i crec que me la recordaré molt de temps d'aquesta truita, una simple truita, però de vegades una truita també et pot fer un matí feliç.
Home, mira, hi ha un amic meu que diu, quan trobes uns bons ous per fer la truita, dius, és que ja, això ja és espectacular. I és que és veritat, és a dir, una cosa que és tan banal com un ou, quina gran diferència hi ha entre un ou, diguem-ne, d'aquests que hi ha, que dius, aquestes gallines pobretes no han vist el sol, amb uns ous d'unes gallines d'aquestes que pasturen, que diem, eh?
Sí, mira, una anècdota que em va passar a Cal Àngel, quan vam arribar, estàvem esperant, i va entrar una clienta que es coneix, perquè ell es coneix pel nom dels clients, perquè està realment on s'acaba el Masnou, fora del circuit turístic, absolutament, i estan allà, és un ambient molt de barri. I la clienta, que es deia Teresa, li portava un enciam collit feia 10 minuts de la seva horta, i si veiessis com el raula el cuiner, es mirava l'enciam realment amb atenció, l'olorava, el tocava i deia, oh, quin enciam més bo, i ella estava cofoia de portar-li un enciam de la seva horta. Només en aquest moment ja vaig saber que dinaria, bueno, que esmorzaria molt bé, perquè un cuiner que es mira amb amor un enciam, jo crec que vol dir que s'estima molt la cuina, s'estima molt els ingredients i s'estima molt el que ens dona la terra.
Clar, és que són d'aquelles coses, Òscar, que si això ho vincules precisament a la cuina, no?, que dius tu, això una cosa tan senzilla, com a cuiner, com a cuinera, li hem de donar la mateixa importància a una llauna de caviar o unes gambes de Palamós que a una patata, no?, o un enciam, com dius tu. I aquí és on veus el respecte pel producte.
Exacte. Aleshores jo li vaig dir a la persona que anava amb mi, li vaig dir, no ha començat a sortir res de la cuina i sé que esmorzarem molt bé. Un cuiner que mira així amb aquest carinyo, un enciam que li ha portat una clienta, no pot fallar, perquè ho fa tot amb aquesta atenció i aquest carinyo, la veritat.
Saps que ara mateix la gent que escolti la Fonda de Catalunya Ràdio tindrà ganes de com em passa a mi ara mateix, que tinc ganes d'anar a Cal Àngel, aquí al Masnou, a veure quina cara fa aquest home, no?, que cuina fa 30 anys aquí i que, com bé dius, està tot sol.
Sí, sí, aneu-hi, heu de tenir una mica de paciència, val la pena, i a més, ell és molt agradable i molt simpàtic. Val molt la pena acostar-se, i espero que no l'atabalem gaire si anem molts, però bueno, hem de prendre una mica de paciència i ja està.
No, allò, encarreguem, escolta, truites, tripa amb cigrons, galtes rostides i de postres el que tinguis, no? Què té de postres?
Mira, té de postres, fa una tarta de Santiago, una tarta d'ametlla, la fa ell, i realment està boníssima, extraordinària. No té res a veure amb aquestes que ens arriben industrials, que bueno, que són una mica com... els hi falta... És un núvol d'ametlla, la fa ell, i a mi em sembla extraordinari que algú es dediqui a fer una tarta de Santiago en un bar al Masnou i que ho faci també.
Doncs escolta, entra a la Guia Virgínies, al restaurant Cal Àngel del carrer Puerto Rico número 7 del Masnou. Òscar, m'encanta que em portis restaurants, que em portis indrets que no solen sortir a les guies, que no solen sortir, diguem-ne, podríem dir, els circuits culinaris gastronòmics de les xarxes socials i tot això, com aquí a Cal Àngel.
Bueno, és un dels objectius que tenim i mica en mica anem posant ítems a la nostra llista.
Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Diuen que quan tu vas donant voltes pel món et vas trobant persones interessants que són les que has d'anar guardant amb una motxilla a la teva vida. Persones és una cosa, llocs n'és una altra, productes també n'és una altra. Fa una bona colla d'anys a Batet de la Serra, un petit poble, un reducte per allà dalt a la muntanya entre Olot i Santa Pau, i vam començar a fer la Fira del Fajol, una poligonàcia que s'ha fet molt famosa els últims anys perquè dietistes i nutricionistes diuen que va tan bé per la digestió. I resulta que a la Garrotxa, doncs la Carme Plana la va recuperar sense saber tot això. Bé, un dia em van fer cervesa, un altre dia em van començar a fer fideus, però resulta que els japonesos ja feia anys i panys que de fideus en feien. I sabeu què? Doncs la màgia de les xarxes socials, que un dia et trobes un perfil interessantíssim, que es diu Ignasi Soba, que comences a parlar i mitjançant això les xarxes socials i resulta que és d'Olot i que van aprendre a fer fajol, fideus de fajol, al Japó. I avui el anem a veure mentre es fa un taller de fajol. A veure aquest home, si ens deixa entrar per aquí, obro la porta i mira, ja el veig aquí, que està molt, molt quitar. No sé si hem de parlar també a poc, perquè està aquí tot sol. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, què tal? Com estàs?
Molt bé, aquí fem fideus, com pots veure.
Com és que tu ets d'Olot i jo no en sabia res de tu?
Sí, no havíem coincidit mai, em sembla, no sé.
Això és que estrany, som d'una època bastant semblant.
Sí, sí.
Vull dir que allò de quin a quin temps es deia abans, no?
Sí, sí.
Escolta, tu ets cuiner?
No, ben bé, no soc cuiner d'escola, però m'hi havia dedicat de molt jove i després em va agafar per fer això de fideus de fajol i em vaig anar a aprendre a Japó i ara he tornat a la cuina, des de fa uns quants anys.
Perquè tu què feies? És a dir, tu què vas estudiar?
Jo sóc tècnic de so, de fet. Sí.
Ah, mira.
I havia treballat molts anys en una empresa d'informàtica i bé, coses més de tecnologia.
Ja ho sabrem, si en Dani Jiménez es posa, no sé, agafa un refredat o així, et trucarem aquí. Escolta, i la dèria per als fideus, com va ser això?
Bé, el primer viatge a Japó vaig provar i em va xocar, perquè és un plat que normalment es menja fred, no? I era ple hivern, i em va fer com sobtar, no? I com que sóc de la Garrotxa i sempre hi ha hagut fajol allà, poc o molt, doncs, bueno, i després donant-li voltes vaig dir, bueno, potser podria aprendre d'això, no? I el segon viatge que vaig fer a Japó, doncs vaig fer un taller i em vaig començar a comprar alguna eina necessària, em vaig portar aquí, vaig començar a practicar així a casa i després hi vaig tornar a anar per aprendre ja seriosament.
Déu-n'hi-do. Clar, perquè això de fer... Clar, jo sempre dic que els japonesos, la cuina japonesa, a vegades pot semblar molt senzilla, però no és simple. No? És una cuina molt refinada, molt, molt delicada, en el qual els japonesos, en aquest cas, podem parlar dels fideus de fajol, no? El soba, però podríem parlar del sushi, ens en donem compte de que són, no sé com ho diria, primmirats... seria la paraula?
Com... Sí, bueno, sí, és com... Va, mantenen molt la delicadesa dels aromes i això. Intenta mantenir l'essència de cada ingredient i que es noti, no?, dintre de cada plat.
Encara fa poquet veia el reportatge aquell que li van fer, doncs, amb aquest senyor japonès tan famós, diguem-ne, 3 estrelles Michelin i que fa sushi, i el seu fill, que té 50 anys, en el reportatge diu, és que el meu fill encara no fa el sushi a la perfecció, no? Sí, són aquelles coses que dius, ostres, amb la quantitat de sushi que hi ha pel món i que una persona que fa més de 40 anys que faci sushi encara no fa la perfecció, no?
Sí, sí, bueno, els japonesos sempre intenten buscar la perfecció, però mai l'aconsegueixen, segons ells, no? Perquè sempre els hi falta una mica més, una mica, sempre hi ha alguna cosa a millorar.
Avui estem amb l'Ignasi Soba. De fet, no et dius Ignasi Soba, no? Com
no,
et dius?
No, dic Ignasi Calonja.
Bueno, però vas posar el nom de Soba aquí a l'Instagram, no?
Sí, perquè bueno, fos més reconeixible, també. Que és com el... Tinc un altre perfil més privat, també, i aquest és com el de...
El professional.
El dels
fideus. Escolta, tu quan vas a una botiga i veus, o a un restaurant, i veus que utilitzen el nom de soba en va, i que trobes uns fideus que no són ni de fajol gairebé, ni són de color gris, i no, és que soba són fideus, no? Tu què en penses? És a dir...
Sí, és que a Japó la paraula soba vol dir... té diversos significats. D'entrada vol dir fajol, la planta o gra en si, i també significa fideus en general, pot significar fideus en general. Aleshores, d'aquí ve el yakisoba, que són fideus de blat, així saltejats o això, però també són fideus, però clar, no són de fajol.
Clar, però llavors, perquè siguin fideus de fajol, deu tenir algun nom concret, no?
Bé, hi ha el teuchisoba, que són els fideus tallats a mà, que són el que faig jo, que són els artesanals, que normalment porten un mínim d'un 80% de fajol. I després hi ha doncs, el soba sec que venen també, que normalment té un 30 o un 40% de fajol, o un n'hi ha més, però normalment així, i ja està. No? Després hi ha altres tipus de fideus que normalment no els anomenen soba,
però ja són de blat i són altres coses. Escolta, Ignasi, normalment quan tu veus treballar una persona que fa fideus de fajola és una cosa, és com un ritual, no? És a dir, el bol ha de ser aquest tipus de bol que tu tens aquí, un bol de més o menys 50 centímetres de diàmetre, teniu aquests corrons, no sé com li dieu vosaltres a la pastisseria, li diem corrons, no? que els tens a diverses mides, la taula ha de ser d'una mida concreta...
Va, també depèn de la quantitat que en vulguis fer, no? Si vols fer cas en plan casolà, pots fer una olla normal, no necessites ni el bol, i amb un corró petitet de pastisseria et podries apanyar, més o menys.
Però quedarien igual, aquesta és la qüestió?
Més que res necessites pràctica, perquè quedin bé. Al principi és bastant complicat, perquè el no tenir gluten al fajol doncs costa que la massa quedi bé i s'ha de saber... És una mica difícil de lligar amb l'aigua, de vegades. Clar, no? És molt fàcil que es comencin a trencar. I...
Clar, és això, no? Quin és el secret de que els fideus de fajol que no tenen gluten lliguin com si sigués un espagueti de blat, no? Perquè és un tipus de farina, com dius, d'aquesta poligonàcia, Fagopyrum esculentum. Fajol, recordem que hi ha molta gent que li diu blat sarraí, tot i que a mi no m'agrada gaire aquesta paraula. Ignasi, no sé què en penses tu, perquè primer no és blat, no?
No,
I clar, i dius, ostres, No.
També hi ha qui en diu blat negre.
Sí. Això també del pa negre de la novel·la, no? O aquella època, no? Sí. Jo havia sentit a parlar que el fajol el cultivaven per donar de menjar als porcs i quan el temps de la guerra per menjar, perquè era l'únic que hi havia, no?
Sí. Bé, fins i tot al Japó, tradicionalment, hi ha zones que en cultiven molt, més de muntanya, però... També cultivaven, sobretot, els anys que hi havia sequera, que no tenien prou aigua per inundar els camps d'arròs, doncs hi plantaven fajol.
Clar. Escolta, a veure, jo veig aquí que en tens al voltant d'un quilo de farina, més o menys, i d'això. Clar, el que dèiem, no? Quin és el secret? És a dir, com és que, o què has de fer tu perquè aquesta farina que no té gluten acabi sent un fideu?
Bueno, primer l'has de barrejar amb aigua i anar mesclant bé per passos, i primer una certa quantitat, i amb una tècnica determinada perquè et vagi absorbint l'aigua mica en mica i ja està, i fer una massa, no? I després estirar-la i plegar-la i tallar-la i fer els fideus, no?
Clar, perquè jo veig aquí com ho feu vosaltres, per exemple, i clar, hi ha una cosa, és a dir, si tu cous el fajol, allà a la Garrotxa, per exemple, el cous amb aigua calenta, sí que alliberes tota aquesta part més, diguem-ne, més gelatinosa del fajol, com tenen els cereals, no? I sí que, clar, acabes, diguem-ne, una vegada fred, acabes sent pres, això, però clar, aquí el fajol és fred, no? A treballar això només amb aigua, és a dir, la farina de fajol amb aigua, per acabar sent un fideu, ho trobo complicat. Més que complicat, també, allargar, no? Tu la... quantes vegades vas fer fajol abans no et sortissin bé, no?, el teu primer quilo de fideus?
Unes quantes, sí. No? Ben bé 20 o 25. Sí.
I quan tardes tu a fer fajol?
A fer, doncs, això, no sé, entre 40 minuts i una hora, més o menys, a fer-ne una vegada. Depèn de la quantitat, també, que en vulgui fer.
Clar, ara veig aquí que n'estàs preparant. És a dir, quan fas uns... perquè, clar, tu no tens restaurant, Ignasi.
No, encara no.
Quin és el teu modus vivendi? És a dir, on fas fideus?
Jo els faig a casa i alguns events que fem així per amics i coneguts, de moment. I fem això, bàsicament. Fem algun event de tant en tant, així com privat, i anem fent...
Bueno, algun event. Jo l'altre dia vaig veure que anaves cap al País Basc, també.
Ah, bueno, això sí. Vam anar a fer un taller amb el meu mestre, el mestre Yamazaki, que va venir de Japó, i vam anar a una escola de cuina del País Basc a fer una demostració allà.
Clar, hi ha una cosa important en tot això. Ara tu deies el teu mestre Yamazaki. Matsumoto, si no recordo malament, és on hi ha l'Institut de la Soba, no? Són gent que, en principi, si no recordo malament, estan jubilats a la feina, però aprenen a fer fideus de fajol 2 hores al dia, pot ser? No sé si és així.
Sí, és una afició que té molta gent, sobretot a la zona de Nagano, i alguna altra zona de Japó, que és tradicional menjar fideus de fajol, doncs quan es jubilen, doncs que tenen temps, doncs aprendre'n, no? També, ja. Perquè a moltes famílies era tradicional antigament, igual en feia l'àvia o així un dia a la setmana, hi ha un menjar tradicional d'allà, doncs, i molts dies una cosa com una activitat com, no sé, relaxant.
Fideus a fajol, aquest tipus de pasta que és tan diferent a la pasta italiana, fins i tot també per menjar-la, perquè aquest és un tipus de fideu, Ignasi, que menjar-lo així calent, és a dir, que no provi la gent d'agafar un paquet de fideus a fajol, posar-los a coure i directament fer una bolognesa i posar-los allà, perquè li quedarà un xafarranxo, això, eh?
Sí, 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 és així. Els s'han de coure, després s'han de refredar per tallar la cocció. I un cop freds, el més normal, habitual i més,
clar, és, i més típic amb...
és servir-los freds acompanyats d'una salsa que va sucant els fideus a la salsa o afegir-li verdures a sobre o el que sigui.
Escolta, i aquesta salsa com es fa? Què és aquesta salsa?
La més habitual és, en diuen tsuyu o menchuyu, que és una a base de caldo japonès, d'alga kombu i katsuobushi, que és de tonyina seca, i salsa de soja, mirin i sucre.
Ja, i llavors ja anar xocant. Això de posar-hi també una mica de wasabi, també?
També, sí. Mm. Wasabi, nap ratllat, també li poso, és molt típic, i cebeta d'aquesta, que és porro japonès, que no és ben bé cebeta, que és una mica diferent d'aquí, també tallat finet, també per sobre.
Podem
fer-ho amb... nori, també s'hi pot posar.
Podríem fer-ho amb el tronc de la ceba tendra, per exemple?
Sí, també, sí.
Escolta, ara que estem aquí parlant de fajol, tu aquí a casa nostra, a Catalunya, si no podem venir-te a menjar allò fideus als teus, quins són els millors restaurants de fajol, diguem-ne, que puguem anar aquí a Barcelona, a Catalunya en general?
De fajol?
Sí, de fideus de fajol.
De fideus de fajol, que jo sàpiga no n'hi ha cap ara mateix. N'hi havia una aquí a Barcelona, però l'han tancat.
A Gràcia, no?
L'han tancat fa poc.
Què dius ara?
Sí, el xef que feia els fideus ja va marxar fa un temps i no tenia, ara mateix no tenien ningú que els hi fes fideus. I no sé,
Ignasi,
a mi m'ho van proposar, però no ens van posar d'acord. O sigui no,
ara
sí,
anava a dir,
no, era...
O sigui que ara a Barcelona no tenim
no,
cap...
No, a Europa n'hi ha molt pocs. Sé que n'hi ha dos o tres a París i n'hi havia una a Berlín i... No sé si n'hi ha una a Londres i poca cosa més.
Ignasi, escolta'm, això ho hem d'arreglar d'alguna manera. No sé, aquí al costat de la ràdio, quan hi a vegades hi vaig, hi ha dos restaurants que estan tancats, no sé. Podríem, no?
Farem un cop d'ull.
Podem fer un cop d'ull, no?
Sí, tant.
Escolta, dius que fideus a fajol no n'hi ha gaires, però suposo que deus anar a algun restaurant japonès a menjar. Per tu, quin és el top 3 de Barcelona o de Catalunya? A veure.
Ara no...
Va, mulla't una mica, Ignasi.
Bé, que m'agradi... Bé, jo que hi vaig treballar l'any passat, que és l'Uribou, que és una mica diferent.
Amb Antaca,
sí. Uh-huh. Que és diferent de la més habitual, no? Que també té alguna cosa de sushi, però és un menú tancat i està molt bé, no? Provareu coses menys habituals aquí de la cuina japonesa.
Ja fa una mica una cuina japonesa creativa amb algun toc de fusió, no?
Sí, fa servir molts ingredients d'aquí locals i de temporada, però amb la manera de treballar japonesa està molt bé.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, jo no sé si m'hauré d'esperar gaire estona per tastar aquests fideus que estàs fent. Creus que jo puc ajudar una miqueta o no me'n sortiré?
Sí, si vols provar, sí, tant.
No, val més que ho facis tu, que si no... Ignasi Soba, et direm pel nom artístic, si la gent vol tastar els teus fideus, què ha de fer? Que segueixi les xarxes socials i allà tu vas fent els teus pop-ups o què?
Sí, això és el que estem fent ara de moment i, bueno, esperem que en un futur proper podem obrir un restaurant, però bueno, ara mateix estem també muntant un molí primer, podem fer la pròpia farina i tenir farina en millors condicions.
No. Clar, perquè aquí nosaltres, diguem, el fajol que es fa aquí a Catalunya és d'una varietat una mica més diferent, no?
Sí, és diferent.
De la japonesa.
Diferent, i el problema que trobem amb la farina aquí per fer fideus és que és massa seca, normalment. Uh-huh. I aleshores has de comprar el gra directament i mantenir-lo en unes condicions de temperatura i humitat, es mantingui en bones condicions i fer la farina, també. Això també hi fa molt, tenir la farina recent molta, com més... Si és el mateix dia, millor. Es nota també bastant.
De fet, aquí a la Fonda, que ja estem voltant Catalunya, perquè aquest estiu, ja us ho diem des d'ara, que tindrem fonda tot aquest estiu durant 8 setmanes cada dia de dilluns a divendres si no passa res, i hem anat a voltar una mica i tenim algun pagès per allà dalt a la zona de Trem que ja té fejol japonès per plantar. Aquest any em sembla que no n'hi haurà gaire perquè només en té 5 quilos, però potser que tindrem un 2025 ja que esperem, tindrem fejol japonès,
sí.
No?
Esperem que sí, sí. Hi ha l'Ivan que està plantant allà a prop de Trem.
Exacte. Sí, sí, formatger i pagès del món del cereal, eh? L'Ivan Campos.
Ivan Campos.
Doncs escolta, Ignasi, moltíssimes gràcies avui per deixar-me entrar aquí a casa teva a veure com fas aquests fideus, i jo, si no et sap greu, jo m'espero, perquè ja veig que la salsa la tens allò, el brou el tens fet, i els estem. Què em dius?
I tant, ara mateix.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
La cuina oriental és molt gran. De fet, no sé si hauríem de dir cuina oriental, també podríem dir cuina asiàtica, i és que només a les grans ciutats avui en dia, entre restaurants japonesos, xinesos, coreans, hi ha una bona colla de restaurants, de cuines, que qui li agradi la cuina ètnica, doncs pot gaudir-ne molt. Però també hi ha una cosa, hi ha els seus productes, i coneixem bé aquestes cuines? Sabem quins són els millors productes o quins són els més autèntics? Avui hem vingut fins al carrer Balmes, a una botiga, a Tokyoya, una botiga especialitzada en productes japonesos, amb una persona que de gastronomia japonesa en sap un niu, en Roger Ortuño, que ja l'hem tingut altres vegades aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, precisament per això, per parlar a vegades d'aquesta gastronomia japonesa. Un home que, a més, és ambaixador de la gastronomia japonesa pel govern japonès. Mira, ja el veig aquí que està mirant. Què està mirant aquest home? Roger, bon dia.
Què tal, Pep? Com estàs? Com va, bon dia?
Ja veig que estàs aquí entremig de salses, eh?
Sí, sí, aquí entre les salses i les ampolles de sake. Em veuràs per aquí, o la botiga aquesta, que aquí mic molt. Aquí tenen de tot una mica, tenen fideus, tenen de tot.
Clar, una de les coses que ens passa amb la gastronomia, diguem-ne, ètnica, que és la que no coneixem o la que anem al restaurant, però aquí a la Fonda ens plantegem aquella pregunta de... Clar, per exemple, quan parlem de... Ara deies tu sakes, no? Que en vam parlar fa uns mesos aquí a la Fonda. Com saber quin és el millor sake, no? O quin sake té més qualitat que un altre? O quina diferència hi ha? O, per exemple, una cosa que ara molts tenim a casa, com parlem, per exemple, de salsa de soja. Sabem què és la soja, o, per exemple, amb l'arròs, no? Clar, hi ha moltes variants, ja no només, diguem-ne, per tipologies, sinó també, com dèiem, per qualitats, no?
Sí, 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 és tot un món, eh? O sigui, clar, entrar així en detall seria llarg, però mira, jo, per exemple, per dir-ho ràpid, això del sake, per exemple, mira, si et fixes aquí, hi ha tota una balda, tota una estanteria amb tot de sakes, i veuràs que per allà també hi ha neveres que els tenen refrigerats. Doncs jo una mica la recomanació així general, sense haver-los ni mirat, segurament els que estan en fred són els més bons, que són els Junmai Dai Ginjo, que són més aromàtics, que està l'arròs està més polimentat, més polit, i diguem-ne, doncs té uns llevats així, un tractament que se li ha fet perquè sigui molt més aromàtic, molt més delicat, i normalment aquests s'han de guardar en fred. Llavors, ja un filtre ràpid és aquest. Llavors, no sé, i de les altres coses, mira, aquí, ara que veig que tenim aquí l'arròs, per exemple, aquí veig un que és japonès, que és aquí Takomachi, que és una varietat d'arròs, però que aquest, per exemple...
Perdona, aquesta varietat avui en dia també es cultiva a Catalunya.
Sí, correcte, correcte, sí. T'anava a dir que aquest precisament és del Delta de l'Ebre, aquell d'allà, el Minori, es cultiva en el Delta de l'Ebre, i també a Pals també se'n cultiva d'aquí Takomachi. Després hi ha una altra varietat, que és el Koshihikari, que és aquest d'aquí. Clar, és que el que passa que està escrit en japonès, llavors si no estàs llegint japonès, però aquest d'aquí, doncs, el Koshihikari, i aquest, per exemple, doncs, que és de Toyama, és en el, en la costa oest, diguem-ne, tocant cap al mar del Japó, i aquesta varietat, per exemple, és la que es considera que és la més bona per arròs.
Clar, Roger, però tu, que ets autor de Comer Japonès i, a més d'aquesta bíblia de productes japonesos, hi ha una cosa, i és que, clar, nosaltres a vegades, diguem-ne, quan mirem una cosa de fora, la veiem tan llunyana que potser posem a dins del mateix sac productes orientals, no? Allò, tant Japó com Xina, com també Corea, i, per exemple, de ben segur que aquest prestatge que tenim aquí ple d'arrossos, a la Xina potser no en tenen cap varietat d'aquests. Com ho hem de fer això? Perquè, clar, tu ara dius, sí, ho veig aquí, no? Jo haig d'acostar-me a les etiquetes per mirar una miqueta, però la informació que tinc jo o la que tens tu és molt diferent.
Sí, aquí de vegades posen algun cartellet, veus que posen algun cartellet així petit, enganxat, així una mica fet amb impressora, i t'explica una mica, clar, si t'has de parar a llegir-t'ho tot, et pots estar aquí, t'hi pots tirar una hora, no? Però bé, per exemple, aquest de baix, per exemple, és una varietat d'arròs, que és el Hitomebore, que també és molt bona. Aquest d'aquí és el Tsuyahime, que és una de la prefectura de Yamagata, i aquest, per exemple, el Tsuyahime, aquest va molt bé per mantenir l'arròs, per exemple, pel dia després, o sigui, per fer, per exemple, si fas onigiris, saps, aquestes boletes d'arròs farcides, o, per exemple, si haguessis de fer sushi i fos un sushi per emportar, o un sushi que volguessis que et durés tot el dia, diguem-ne, si haguessis de ser... A veure, el sushi ha d'estar fet a l'instant, diguem-ne, però vull dir que aquesta varietat d'arròs, doncs, la particularitat que té és que et manté l'esponjositat de l'arròs un cop cuit, no? Diguem-ne, llavors t'aguanta més.
Clar, això és la gran diferència que veiem, per exemple, quan anem a un restaurant que tu pots agafar, diguem-ne, pots comprar sushi, per exemple, en una botiga, no? Que a més està a la nevera, per tant, s'està refrigerant, sí. I evidentment no té el mateix gust ni la mateixa textura un sushi, diguem-ne, que estigui a la nevera, un sushi d'un restaurant, diguem-ne, oriental bàsic, o aquests grans restaurants avui en dia que ja tenim de sushi, per exemple, aquí a la ciutat de Barcelona, que ja no és, diguem-ne, un restaurant qualsevol, sinó és una barra de sushi en el qual et fan la peça, cada peça al moment. No hi ha un reguitzell, sinó cada peça al moment. I aquí és on veus la gran diferència, no?
Sí. Llavors, clar, mira, ara és que no he mirat ni el preu, però aquí, per exemple, ostres, no sé, clar, és que sí, hi ha qualitats i qualitats, o sigui jo no em sé el preu de memòria, val? Però s'ha de mirar l'etiqueta, però sí que et sé dir que, per exemple, molt probablement aquest, el Koshihikari, mira, aquest paquet...
A veure quin preu, home, mira, 7,38
no
un quilo,
No és barat, aquest, ja t'ho deia, aquest és el més superpremium que hi ha, aquest, el Koshihikari, però és que aquest és... A mi, jo aquest el gaudeixo sol, o sigui, sense res, o sigui, arròs i tal qual, o sigui, només l'arròs sol ja està boníssim.
Clar,
si em fa servir per cuinar, ja no et dic, no?
Clar, és que una d'aquestes coses, Roger, sempre ens ho marquen, és a dir, el preu ens marca la qualitat, a vegades sí, però també veiem, diguem-ne, i ara independentment de que estiguem en una botiga de productes japonesos, però també sabem que moltes vegades el producte va determinat per el tipus d'envasament que té, no? I això hem de ser conscients i hem de tastar, no? Estem acostumats a, diguem-ne, a comprar productes sense haver-los testejat per dir, mira, quina diferència hi ha aquí, quina diferència hi ha allà.
Jo el que penso, mira, jo ara m'imagino, a veure, perquè jo sé llegir les etiquetes quan estan amb caràcters japonesos i veig el que és i ho veig a distància, no? Però m'imagino una persona que no en sàpiga, clar, que ha d'agafar el paquet, donar-li la volta, mira si té una etiqueta més petitona al darrere de l'importador, que et posa el que és i bé, igual doncs són marques que fins i tot no han tastat mai o no coneixen o no serveixen, no saben ni per què serveixen. M'explico, o sigui, tu veus paquets en allà i dius, mira, ves uns paquets de coloraines, no? Aquí, per exemple, això són fideus.
Mira, sí, anem cap aquí perquè veiem aquí udon, soba, fideus, somen. Sí. Què vol dir udon?
Udon és un tipus de fideu, que és de blat, i seria, bueno, és això, és un tallarí el més conegut, el més... és de la prefectura de Kagawa, particularment de Sanuki, de la ciutat de Sanuki, i fins i tot en tenen uns aquí, em sembla, no els he vist ara, però els deuen tenir per aquí congelats, que en tenen uns que són com frescos, a veure, frescos però congelats, no sé si mateix.
Que no són secs.
Correcte, que no són secs. I a mi aquests, per exemple, estan molt bons, aquests, els udon, aquests, que són gruixudets i tubets, diguem-ne, però que congelats, els que són els Sanuki udon, aquests són boníssims. Clar, després hi ha la versió seca, i després hi ha d'altres que són així tu bé. Mira, per exemple, aquells d'allà, els Jumbo, bueno, que són com...
Que són com cuits envasats, sí, al buit, no?
Sí, envasats al buit. Aquests, depèn de la marca, doncs bé, doncs igual el trobes una miqueta més farinós, amb textura, i potser no... No ho sé, a mi m'agraden més aquests que són congelats, per exemple, que són frescs, però congelats.
Clar, veiem, per exemple, que els fideus, el soba, que són, diguem, els que serien de fejol, però veiem, per exemple, que hi ha colors molt diferents. Sí. Què vol dir això? Quin és el més autèntic?
Mira, aquest, per exemple, aquest del mig, que és de color verd, aquest és perquè té matcha, o sigui, té matcha, però després el soba, que el fideu de fejol, de blat serraí, de soba, el més conegut o el més reputat és el de la prefectura de Nagano, que es diu Shinshu Soba. Shinshu és el nom antic que tenia aquella prefectura, i de fet aquests posa això, Shinshu Soba. I llavors, normalment, es classifica si són 100% de fejol, o sigui, el Towari Soba vol dir que és 100% fejol, i aquests són els més bons, diguem-ne, no? Però normalment es fa una altra proporció que es diu Nihachi Soba, que vol dir 20 de farina de blat i 80 de blat serrai, o sigui, de fejol, perquè, com sabràs, no té tanta elasticitat, diguem-ne.
No té gluten el fejol.
Sí, llavors això doncs és per aportar-li aquest gluten, no? Que llavors, torno a dir, els que són 100% fejol, en teoria, clar, si hi ha alguna persona celíaca, ha de mirar l'etiqueta bé i ho ha de corroborar, eh? Però en principi, els que són de fejol 100%, però que aquí són bastant complicats de trobar, aquests no tindrien gluten i serien, diguem-ne, aptes per celíacs o per intolerants, però torno a dir, s'han de llegir bé l'etiqueta per assegurar-se. I si no, l'estàndard és que portin un 20% de farina de blat. Però jo m'he trobat marques, altres supermercats d'aquí molt nostrats, que tampoc direm els noms, però m'he trobat algun fideu de fejol que també era 80-20.
Però l'han revés, no?
Sí,
80 de blat, sí, i 20 de fejol.
Sí, llavors, és una presa de pèl, no?, una mica. Però bé, i després, per exemple, aquest d'aquí baix, el somen, doncs és semblant a l'udon una mica, però més finet, és molt... O el hiyamugi és un altre, també molt així de blat, també molt finet, i llavors es pot fer, doncs, amb brou calent, o ara que ve l'estiu, doncs es poden fer freds. Llavors, aquí dalt, per exemple, doncs hi ha unes salses que aparentment tu diries, això és salsa de soja. Doncs no, això és tsuyu, que és el brou que es fa servir, que és una barreja de brou dashi amb salsa de soja i mirin, diguem-ne, és entre dolç i salat, que és el brou que es fa servir pels fideus. I és exactament el mateix que es fa servir també per sucar quan menges tempura, saps? Que et posen allà per anar sucant la tempura, és el mateix tipus, diguem-ne. I això t'ho pots comprar ja fet, o, si prefereixes, doncs te'l pots fer també tu amb les proporcions de soja, de dashi, etc. El dashi, que és aquest brou que dic, també hi ha versions instantànies, diguem-ne, eh? O sigui, els polvets màgics, no?, diguem-ne.
L'avicrem, diguem-ne, sí. Oriental, no?, sí. Asiàtic.
Sí, sí. Llavors, per exemple, per fer una sopa de miso, per exemple, que també es pot comprar sopa de miso, mira, però no ho veig.
Mira, ara aquí en veiem, no?
Mira, això que et deia dels polvets és això, el dashinomoto, que és el brou aquest de bonítol i el gakombu, dashinomoto, tot això, dashi, és aquest brou que dic, i per exemple aquí, aquests paquets d'aquí, que posa que són de miso, o sigui, de pasta, de sopa de miso, veus, tofu miso soup, que posa aquí, de la marca Kikkoman. Jo, per exemple, per fer-t'ho a casa ràpid, si no tens, si vols una cosa així pim-pam improvisada, pots tenir aquestes sopes de miso ja preparades així de sobre, però si no, doncs, clar, la gràcia, diguem-ne...
Te l'has de fer tu, no?
Sí, per fer-ho bé, clar, hauries de fer el dashi, l'hauries de fer amb el gakombu, amb flocs de bonítol sec ratllat, que ara no els veig per aquí, però deuen estar per aquí, que són això, la gent ho deu haver vist, que són... Són com unes...
Sí, com uns flocs, unes virutes molt finetes, no? de bonito.
Sí, llavors això, doncs amb això es fa infusionat, es fa el brou d'ashi, i després doncs li barreges pasta de miso, i diguem-ne ja tindries la base del que seria una sopa de miso, clar, després se li posen algues, wakame, tofu, ja.
Avui som aquí al carrer Balmes, al Tòquio. Hi ha una botiga de productes japonesos, precisament parlant amb una de les persones que en sap més de gastronomia japonesa, l'autor de Comer Japonès o publicista Roger Ortuño. Roger, hem anat passejant per aquí i hem arribat al prestatge de les salses de soja i els tamaris. És el mateix una salsa de soja que un tamari?
No, de fet, però, de fet, mira, paradoxalment, el tamari sí que és salsa de soja, perquè està fet íntegrament amb soja, però el que en diem salsa de soja realment està fet amb soja i amb blat, o sigui, és meitat i meitat. Amb la qual cosa, jo crec que el tamari és més... salsa de soja al tamari i tal, però bé, però sí. Llavors, com et deia, no? el tamari, com ja t'he explicat, està fet íntegrament amb soja, i llavors, de fet, l'expressió tamari ve de... que és com quan es feia com una mena de la pasta de miso, diguem-ne, era com el líquid que quedava després acumulat, no? Diguem-ne, el líquid que anava gotejant, doncs era això el que després va esdevenir el tamari, no? Després, la salsa de soja, tenim diverses tipologies, el koikuchi shoyu seria, que és la salsa de soja intensa, que és la que la gent deu tenir associada, la que deuen pensar que és la salsa normal, entre cometes, que és més fosca. Totes aquestes que veus per aquí, que són així de color més fosc, és aquest tipus de soja, no? El koikuchi shoyu, que és el que té això, meitat de blat, meitat de soja, i diversos mesos de fermentació, llavors és més intensa. Però després hi ha una altra, que és la usukuchi shoyu, que no es deixa fermentar tant de temps, i amb la qual té un color més claret, i llavors per acabar de tenir més sabor, doncs se li afegeix sal, i llavors és això, és un altre tipus, la usukuchi shoyu. Ara no la veig per aquí, però deu haver per aquí en alguna ara. Bueno, és que n'hi ha moltíssimes aquí.
Clar, jo és que començo a veure una miqueta, a tots hi veig, diguem-ne, salsa de soja, no? Soya sauce. Sí. Veig que sí que n'hi ha algunes que diu amb menys sal, no?
Sí, la baixa amb sal, aquesta de color verd, normalment el verd, diferents marques acostuma a ser el color, la que marquen aquestes, les baixes amb sal. I després aquí, per exemple, totes aquestes, bé, no sé si es pot dir marca o no es pot dir, o ja n'he dit abans, la Kikkoman, per exemple, doncs aquí veus una que és aquesta que probablement està feta a Europa, que està escrita amb caràcters occidentals, en anglès, però després tens aquesta altra que està en japonès, que és la mateixa, Kikkoman, el que passa que ho posa en japonès, i és la importada de Japó. I després, per exemple, doncs les que no tenen gluten, doncs bàsicament seria com el tamari.
Com el tamari.
Però clar, sempre, jo el que dic, insisteixo sempre, que la gent que tingui alguna intolerància o així, que sempre miri les etiquetes, perquè una cosa és que et posi solo soja o sin no sé què i tal, però clar, has de llegir bé la composició, no? Després hi ha altres sojas, que són Saishikomi shoyu, que és la que és una soja, podríem dir que és com una metasoja, és una soja feta amb cotes d'aigua, amb un punt de l'elaboració, es fa amb soja, o sigui, soja feta amb soja, amb la qual té una densitat molt més intensa i un sabor molt més profund i està molt bé. I després n'hi ha d'altres que són més clares, diguem-ne, que tenen més percentatge de blat que de soja, amb la qual cosa doncs, tenen una tonalitat més clareta, i això doncs, es fa servir, per exemple, per fer un sunomono. Un sunomono és com unes verdures o una amanida que fas amanit amb alguna mena de vinagre o de vinagreta, no? Diguem-ne. Llavors aquesta vinagreta que se li posi també soja, doncs en aquest cas no vols que es tenyeixi de negre els ingredients, no?
Clar, ara que dius vinagre i que de fet al costat de les soges hi tenim els vinagres, veiem també que el món del vinagre és un món, diguem-ne, també amb moltes variants dins, diguem-ne, del propi concepte del vinagre. Perquè, per exemple, aquí normalment el vinagre sol ser d'arròs. No, clar, no és un vinagre de vi.
Sí, sí, correcte. No, de vi, de poma i tal, no. O sigui, el Japó es fa servir el d'arròs, o després també aquí baix, el de baix a la dreta, aquest que posa, bueno, posa en japonès, posa una etiqueta de color verd que posa kokumotsusu, que vol dir vinagre de cereals. Llavors porta també doncs, altres cereals, a part de l'arròs, vull dir. I llavors normalment és el komesu, que és el vinagre d'arròs, que mira, si et fixes l'etiqueta aquella, veus que sembla un asterisc, aquell caràcter?
Sí,
aquell caràcter que sembla un asterisc, allò vol dir arròs. De fet, em sembla que l'he vist també escrit en algun altre lloc, en algun cartell. No ho veig. Però sí, això que sembla un asterisc vol dir arròs en japonès. Llavors, si veus que estàs a la secció de vinagres, doncs és el vinagre d'arròs. O el ponzu, o per exemple...
Ah, perquè el ponzu no és un vinagre. Què és, una salsa?
És una salsa que es fa, que porta vinagre i porta també soja i porta bonítol sec, etc. Però sobretot la característica del ponzu és que porta un suc d'un cítric. O sigui, de fet, la paraula ponzu ve de ponche i vol dir això, que porta un suc cítric. No? Llavors, en aquest cas, aquell d'aquí dalt, de color verd, amb el dibuixat aquest que veus que és com un cítric, és de yuzu, en aquest cas, que el yuzu és molt aromàtic i és molt bo. I aquell de Vallabàs també, ponzo, és un altre.
I veig també el mirin. Què és el mirin? Sí.
Ah, mira, i una altra cosa, perdona, i després més cap allà, veus que posa sushi rice o sushi vinegar.
I és un preparat d'arròs amb sucres?
Sí, jo, la meva recomanació, jo prefereixo, bueno, jo d'això no em faig servir, perquè el que jo prefereixo fer-ho amb el vinagre. O sigui, amb el vinagre d'arròs li afegeixes sal i sucre, amb diferents proporcions, o sigui... He arribat a agafar 30 llibres de cuina diferents i m'he trobat 30 receptes de l'amanit per l'arròs de sushi. O sigui, però bàsicament són aquests tres ingredients. És vinagre, sal i sucre, amb diferents proporcions. Llavors, clar, si ja te'l compres com a vinagre de sushi, ja està la barreja feta i el sabor és el que és, no? Però, en canvi, si agafes vinagre d'arròs, el pots fer servir també doncs, per barrejar-ho amb soja i fer doncs, això, una salsa com un... Nihaizu, un sambaizu, que és com una vinagreta que es fa amb soja i vinagre, o si no, doncs amb el teriyaki, amb el mirin, com deies, es pot fer meitat mirin, meitat soja, amb una petita reducció, i llavors tens la salsa teriyaki, que és una salsa més brillant. El mirin, que és això que veiem aquí, que és de color groc i és molt untuós, diguem-ne, que sembla com un xarop. Això es fa amb vinagre es fa amb arròs glutinós, amb l'arròs com dels mochis, dels pastissets de mochi, i llavors es fa amb una fermentació i queda això com una mena de xarop dolç d'arròs. Llavors es fa servir per donar-li dolçor i per donar també aquesta textura brillant. De fet, teriyaki vol dir això, vol dir fet a la brasa o a la paella o així, però brillant, o sigui que té com un acabat brillant.
Avui amb en Roger Ortuño anar repassant quins són els millors productes de la cuina oriental, sobretot en aquest cas de la cuina japonesa, i sobretot saber quina diferència hi ha entre uns i altres. Clar, hem repassat el prestatge dels vinagres, de les salses de soja, dels tamaris, també la part dels arrossos i de les pastes, però aquí en tenim una de pasta que no té res a veure ni amb el blat ni el fejol, que és un tipus de pasta que la veiem, això, com deies tu abans, no? Allò, sembla que ja sigui cuita i envasada al buit, i això no és d'un cereal, no?
No, això és del konnyaku, se'n diu en japonès, o konjac, de l'arrel, és una arrel, diguem-ne. Doncs amb això es fa una farina, es fa com una mena de fècula, i es fan uns fideus extrusionats que semblen, això, doncs es diuen... Itokonyaku, per exemple, tenen diversos noms, eh? Itokonyaku és un nom que vol dir com konyaku o konjac amb fil, amb filaments, és extrusionat aquest, en aquest cas, com si fos un fideu extrusionat, i després també hi ha el shirataki, que és un altre, que és un altre nom, de fet, però ve a ser el mateix.
A mi és que ara em fas pensar en una cosa, fa un parell o tres d'anys, potser una miqueta més, el konjac es va posar molt de moda per ser una mena, podríem dir, de fideu que no és d'hidrat de carboni tal com el blat, sí. Que diuen que va molt bé per, diguem-ne, per perdre pes, però que diuen que s'ha de vigilar perquè diu que infla molt, no? Com va això, Roger?
Mira, això el que posa aquí és que de carbohidrats, o sigui, no té carbohidrats, és zero carbohidrats, zero... no aporta pràcticament nutrients, diguem-ne. Sí que és veritat que s'infla, però a veure, s'infla, què vol dir que s'infla? Que reté aigua, però després, no sé, si fa,
la perds, no?
Si fa calor i estàs suant una mica, doncs ja després ja la perds, no? Però diguem-ne, veus, això és el conjac, el conyaco, que sembla... Com ho definiríem, això? És com una gelatina, no? Sembla una textura així...
Sí, que... sembla una gelatina aquesta, eh?
Saps que això és com una pastilla de sabó, sembla, però té aquesta textura d'aquestes coses... Saps aquestes coses antiestrès, que són per apretar així una mica? Clar, no apretem, eh? Però...
I quin gust té això, Roger?
Això, a veure, té un gust bastant neutre, però sí que és veritat que algunes porten trossets com d'alga i llavors sí que té una miqueta d'aquesta textura, sobretot crocant, o sigui, això té una textura molt, molt, molt crocant i sabor té poquet. O sigui, més que res que això absorbeix molt bé el brou dins d'on l'has cuinat. O sigui, si fas un sukiyaki, per exemple, com un hot pot, absorbeix també doncs, aquest brou i llavors a què fa gust? Doncs aquest brou, el brou on l'hagis cuinat.
Clar, és que ara que entrem, diguem-ne, en aquesta paraula, el gust, em fas pensar en una cosa que sempre, diguem-ne, tenim la discussió, no? Que és precisament el tofu, que no deixa de ser un altre producte a partir de la soja, no? Sí. I hi ha tofu i tofu, no?
Sí.
Clar, tu, per exemple, si vols menjar tofu, quin tipus de tofu agafes?
A mi, a veure, de tofu n'hi ha molts tipus, però bàsicament ja podríem trobar dues grans divisions, que és el moment tofu i el kinu tofu. Moment tofu vol dir que té una textura com de cotó, se n'hi diu, i a veure, seria una mica com un... per entendre'ns com un formatge feta, podríem dir, o no, un formatge de Burgos, més aviat.
Un formatge més tendre, no?
Sí, bueno, perdona, o sigui, que té una consistència, que té un feta, anem a dir un feta, val? Perquè...
Sí, són aquests tofus, diguem-ne, jo sempre en dic el tofu suro, no? És un tofu que és molt dur, que no té gaire gust, i que allà, si no hi poses amaniment, malament rai.
Llavors, després hi ha el quinudofu, que és el de la textura...
De Burgos, que deies tu ara.
Sí, que aquest seria més pràcticament com un flam, o com un de Burgos. Més delicat que un Burgos, més com un flam, que s'esmicola molt fàcilment. Llavors, bé, això de que tingui o no tingui gust ja depèn una mica del tipus que sigui, no? O sigui, això, de fet, és amb l'espessant que es fa servir, el nigari, que és... té un nom molt raro, ara no te'l sabré dir, glucodelta de lactona o alguna cosa així, té un nom molt raro, amb el nom científic, diguem-ne, però en japonès es diu nigari, i és un espessant, i llavors, doncs, depenent del tipus de components que se li hagi fet en la llet de soja, en japonès és tonyo, la llet de soja, doncs tindrà una textura o en tindrà una altra. Llavors, la llet de soja, també... a mi, per exemple, les llets que hi ha, que es troben aquí envasades en bric i tal, a mi pràcticament no m'agrada cap, perquè tenen goma xantana, o tenen molts edulcorants, o tenen alguna cosa, no m'acaba d'agradar. Però la llet de soja de veritat natural, bona, de Japó, diguem-ne, a mi m'encanta, és com una horchata, no sé, és molt bona. A mi
clar, però, Roger, això és una miqueta com ens passa aquí, per exemple, que tu facis a casa teva, agafes un grapat d'ametlles, el poses en aigua i fas una beguda d'ametlles, una llet d'ametlles, o en compres una de feta, que a més ja té sucres, ja té els seus espessants, i a més està esterilitzada, clar, el gust també és molt diferent, no?
Sí. Llavors el tofu, torno a dir, hi ha tofus molt bons, a mi hi ha una botiga al carrer Aribau, que es deia, abans es deia tofu català, ara li han canviat el nom, és Somenoya, que fan tofu allà, el fan amb soja orgànica, molt bona, i de fet aquí a Tokyo em sembla que també en tenen d'aquest, que és un tofu fresc, que normalment està doncs amb nevera, i llavors aquest sí que és bo. Després hi ha d'altres que igual doncs són xinesos o no sé, a botigues de dietètica aquí també se'n troben, però aquests jo sí que trobo que són una miqueta por expand, diguem-ne, que no tenen massa gust, però un tofu bo japonès, clar, torno a dir, és com tot, hi ha qualitats i qualitats, és com dir, a tu t'agrada el pernil? I dius, a veure, de quin pernil estem parlant? Clar. De gla, ibèric, d'en Savall, m'explico? O sigui, no es pot dir el pernil no és bo, no, a veure, quin pernil no és bo?
Clar, quin tofu? Un tofu diferent d'un altre. Clar, ara que parlàvem del tofu, veiem també que aquest tipus de cuina japonesa els agrada molt el que avui en dia en diem el tema dels toppings. Un dels grans toppings que té la cuina japonesa, per exemple, és el sèsam. Però hi ha molts toppings japonesos, no? Sí.
Mira, aquí, per exemple, en aquesta secció d'aquí, a la cantonada, veus que posava furikake. Furikake, de fet, vol dir això, furikakeru. Furikake vol dir com espolvorejar, com tirar, com guarnir, com amanir una cosa amb uns polvets, una cosa així, no? Llavors, tenim, doncs, furikake pot ser qualsevol cosa, pot ser des del sèsam blanc o sèsam negre torrat, o, per exemple, aquí alguns que tenen yuzu. Ah, yuzu koshou. Ah, mira, això és molt bo. El yuzu koshou, això és amb xili verd i amb el cítric aquest, el yuzu, que és super aromàtic i molt bo. Furikake fet d'això.
Seria com el chimichurri japonès,
sí,
no?
Sí. Molt, sí, brutal, eh? Jo això trobo... Mira, aquí no sé si... A veure si en veiem d'això del yuzu koshou. Això t'ho recomano, eh? O sigui, aquí el tenim sec, diguem-ne, la versió seca, però quan és un pot de vidre així per posar amb cullerades, bueno, jo crec que això hauria de ser la sensació. La gent, això és perquè la gent no ho coneix.
Clar, ara que mira al costat d'aquests amaniments i veiem el wasabi, que sí que hi ha una gran diferència, no sempre es diu el wasabi, entre el wasabi de veritat i aquestes pastes de wasabi, sí, que no són exactament wasabi, no?
Sí, hi ha el wasabi de veritat. A veure, hi ha el neri wasabi, que seria com, mira, aquest nama wasabi, aquest que vol dir que és oroshi nama wasabi, vol dir wasabi fresc i ratllat. O sigui, aquest probablement, si ara ens miréssim la composició, seria wasabi de veritat. Però després hi ha d'altres coses, que són, per exemple, aquests ampols, que normalment són bastant sucedanis, porten roquefort o porten alguna mena de mostassa o algun altre tipus de cosa així, i llavors tenen aroma de wasabi o tenen un 1% de wasabi o alguna cosa així. Llavors, clar, s'ha de mirar també en l'etiqueta que la composició sigui wasabi de veritat. Aquest, per exemple, hon wasabi, aquest també vol dir el wasabi autèntic. Llavors, aquí, clar, si ens miréssim l'etiqueta, aquí està tot així en petitó, però veuríem que sí, que efectivament és wasabi de veritat.
Roger, ja veig que quan vinguem aquí a comprar a la botiga de productes japonesos, t'hi hem de trobar a tu, sobretot, sí, perquè ens vas dir, va, què hi poso jo a dins del cistell? Clar, en el cas, per exemple, de les algues, que d'algues n'hi ha de moltes variants així, sí que, diguem-ne, una de les més conegudes és l'alga nori, que és la de fer el sushi, però, clar, cada alga, suposo que deu tenir també la seva aplicació culinària que la fa diferent, no?
Sí, això, el nori, per exemple, com dius, mira, si ens apropem cap aquí, yaki nori, yaki vol dir torrada, o sigui, és el nori torrada, això es fa com una mena de, com si fos paper, diguem-ne, amb petites partícules, diguem-ne, que es posen en una reixa i es deixen assecar, doncs es fa així l'alga, vull dir, no és que surti així l'alga nori, eh? L'alga nori, aquí tenim una altra versió, l'aoko, que seria els flocs aquests de
com el julivert picat, no?
Sí, que sembla un julivert picat, però això seria el mateix, és el nori aquest, però que no està torrat i no està amb làmines, com per fer sushi. I mira, si et fixes aquest, el red.
Quin diu red, i en canvi n'hi ha un altre que és premium, no?
Quina diferència hi ha?
Home, mira, 3,48, 18,80. M'hauràs explicat quina és la gran diferència.
No, és que està molt bo. O sigui, és molt cruixent, el premium és molt bo. No, i a part que aquest em sembla que són 50 fulles, eh? 50, no. És que una eren 10 fulles i aquestes són 50, eh?
Jo veiem la diferència.
I, no, però a més el premium aquest també, doncs, té uns aromes molt bons que... No sé, em recorda una mica regalèssia, una mica mar, una mica també d'un aroma torrat i molt, molt cruixent i molt bona. En canvi, hi ha d'altres, doncs, que igual s'estoven més i no estan tan bé. Llavors, què més anava a dir? Aquí què més veiem? Mira, aquí és el kombu, això d'aquí, això sec. Això és per fer el dashi, el brou dashi. Després, què més? El wakame. Ara no el trobo... Ah, mira, aquí, kato wakame. Això és el wakame, que és un altre per fer amanides, diguem, o per la sopa de miso. O aquí veiem agar-agar, el canten o agar-agar, que sembla... És de color transparent,
Aquesta gelatina que aguanta la calor,
sí,
eh?
I això és per fer que aquí tenim l'alga natural, o aquí està amb un paquetet en pols, que és la gelatina aquesta, que la gràcia que té és que, encara que pugi la temperatura, aguanta la textura. De fet, també es fan uns fideus extrusionats amb aquesta... amb aquesta, això, amb aquesta gelatina. O sigui, tu imagina't la consistència que pot tenir, clar, depèn de la dissolució que facis servir, també, però tu imagina't una gelatina que tu la pots extrusionar amb una mena d'èmbol, jo això ho tinc a casa, tinc, que té, saps, com si fos una picadora d'aquestes de carn, per entendre'ns, però és com un èmbol que tu l'apretes i llavors surt per l'altra banda, que té com una reixa, i llavors com que et talla, i et talla aquest bloc de gelatina i et surten com uns tallarins, com uns fideus, i això doncs es fa servir també per postres o per... bé, és un fideus de gelatina, diguem-ne, no?
Roger, ja veig que aquí tu i jo no ens hi passaríem a mitja hora, sinó ens hi passaríem 3 hores. Et faig una proposta.
Sí.
Quedem un altre dia i parlem de tot allò que no hem parlat?
Val, sí, sí, mira, jo veig aquí des dels dolços fins als snacks, fins als tés, o sigui, sí, sí, tenim molt aquí per parlar.
El que sí farem serà, aprofitant que avui estem en un supermercat de productes japonesos, què et sembla si avui aprofitem i fem el bocato di cardinale?
Mm-hmm. Molt bé, sí, sí.
I avui, aprofitem que tenim en Roger Ortuño per aquí, també passarà pel bocato di cardinale. Roger, per esmorzar, dolç o salat?
Ostres, em poses en un dilema. Mira, jo et diré que faig com la lasanya per capes. Jo començo per salat i acabo per dolç.
Em pensava que diries ara per un mochi. El mochi és per esmorzar o no?
No. El mochi normalment es fa per una festivitat, eh? O sigui, el que passa que aquí ho fem servir com de postres o per berenar, però no. A mi m'agrada més esmorzar amb salat, pa amb tomàquet i alguna cosa així, i després potser sí que faig alguna cosa dolça.
Del mar?
Del mar, la tonyina, una passada. La tonyina, a part que té molts talls, moltes parts, des de la ventresca fins a la papada, la parpetana, o sigui, és una passada.
De la terra?
El porc, podríem dir, no?
Sí, bueno, sí. La tonyina, sí, és el porc del mar.
Sí, 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 correcte.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, ostres. Mira, ara no ho fèiem mai a casa, però paradoxalment que no ho fèiem, però ara ho hem començat a fer, ens hem aficionat a fer temakis, que són, és amb l'arròs de sushi. Llavors,
els conos, no?
Sí, els conos aquests, i això al meu fill li encanta. I ja m'ha dit, escolta, això vull que m'ho facis cada divendres.
Un vici culinari que puguis explicar.
Vici culinari, ostres, mira, abans parlàvem del yuzu kosho, que és aquesta mena de... que deies tu chimichurri, que es fa amb yuzu i amb xili verd, i això jo li posaria tot, està boníssim.
A veure, quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Ostres, mira, et diria ganivet, però sí que és veritat que tinc alguns que no els esmolo tan bé com els hauria d'esmolar, eh? Si no, et diré un colador que es fa servir per posar el miso dins de la sopa i per, amb una cullereta, un colador petit, un colador específic que es fa servir per això.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Mira, un de la infància que em ve molt, perquè la família del meu pare és d'Alacant, els paparajotes, que són fulles de llimona arrebossades i llavors amb una miqueta de sucre, això em transporta a la infància.
El dia de festa vas a dinar a...
El dia de festa, ostres, mira, no et sabria dir ara... mira, aquí davant de la ràdio, que tenim aquí a l'illa, el Sacurellà, per exemple.
Bo. A veure... Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que fa veure les estrelles?
Ostres, a mi m'encanta el xiraco. Saps què és el xiraco?
Què és?
És com l'esperma del peix, del fugu, per exemple, del bacallà. Això arrebossat amb tempura està brutal. Té una textura molt estranya, eh? Sembla una mica uns bunyols de cervell, diguem-ne. Una textura tubeta, però cruixent per fora. Uau, això és una passada.
Això aquí a la botiga n'hi ha, per aquí o no?
Anem de buscar. Ara preguntem, a veure si en tenen.
A veure, aquest és el que t'agrada més. Hi ha algun producte que no suportis?
Que no suporti. Mira, jo de petit vaig tenir un petit trauma amb el clau, perquè la meva mare em va posar clau en una sopa i em vaig estar molta estona que no me la podia menjar. I ara el clau, a veure, no és que no m'agradi, però el reconec molt ràpidament.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba, per descomptat. O sigui, sí, sí, ja em sembla que hi havia un cuiner de Madrid, això una mica punky, ara no me'n recordo com es diu, saps què dic, no?
Sí, sí, sí.
Aquest que deia que ha d'anar sense ceba, però què dius? Sí, ha de portar el punt de la ceba que li dona... Això també és molt nostrat, això del punt dolç també, no? Que fem amb les orellanes, amb el... No? Molt, molt estofat i així. O amb la cuina japonesa, per exemple, la truita porta sucre. La truita japonesa es fa amb sucre i és dolça. Vull dir, el dolç que li posa la ceba és una cosa imprescindible, vamos.
Va, i l'última, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Amb... Bé, per descomptat, amb tomàquet, val? Però mira, ara que els tinc aquí al davant, jo el faria amb sake. El sake va perfecte amb el pernil.
Amb tomàquet, amb pernil i sake, això ho hem de tastar-ho.
Sí, 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 perfecte.
Roger Ortuño, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vinga, Pep, ens veiem.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Ciceró que diu: «Òptim condiment del menjar és la fam. Els plaers dels banquets s'han de mesurar no per l'abundància dels menjars, sinó per la companyia dels amics i per la seva conversa». I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, cada vegada que ens hi trobem, un nou podcast per conversar sobre la gastronomia, la pagesia, la tradició i els orígens. Esperem que us hagi passat de meravella i ens tornem a trobar aquí en una nova fonda. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Fighting, fighting, fighting. You keep
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.